Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la situació pandèmica. El cas és que demà dijous hi ha canvis importants. Hi ha canvis importants en funció de, per exemple, l'obligatorietat de l'ús de la mascareta als exteriors. En principi, això, i a més, tots els experts amb els que parlàvem, doncs, deien que en funció de com estigués posada aquesta mascareta i en allò que si està sol al carrer, doncs no fa gaire cosa. En aglomeracions i tot això, sí, però si està sol pel carrer, possiblement tenia un impacte mínim. L'altra part important és que els nens als patis tampoc portaran la mascareta. L'altra qüestió important és que demà obre, reobre l'oci nocturn sense límit d'horari ni límit d'aforament. Això sí, als interiors serà obligatori l'ús de mascareta. Clar, ja m'explicaràs. No és gens fàcil, eh? Una cosa estaria sobre la taula. És fàcil. I després veus que països com, per exemple, Dinamarca, ja han passat fins i tot de tot això i ja han decretat la fi de la pandèmia. Tal qual. És veritat que la corba baixa, però, escolta'm, si comparem, encara tenim un elevat número de contagiats, eh? Va baixant, és cert, però, ostres, encara està aquí tot això. Parlem de quan s'acaba aquesta pandèmia, d'aquestes situacions, amb el doctor Salvador Massip, que és investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la UOC. Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, com sempre, molt amable. Salvador, quan s'acaba una pandèmia? Perquè sembla que això s'acaba i no sé si la sensació ha de ser la correcta.
Bé, s'acaba quan diuen que s'acaba.
Home, doncs a Dinamarca ja s'ha acabat.
Sí, exacte, depèn molt de com de què entens tu per pandèmia. A veure, hi ha, suposo, diferents maneres de veure-ho. Primera, pandèmia vol dir una infecció, una malaltia infecciosa que està estesa per la major part del planeta o per un territori molt ampli. Per tant, el fi de la pandèmia serà quan es pugui dir a tot el planeta, o si més no a la major part del planeta, podem dir que no hi ha aquest primer de contagis que tenim ara. Per tant, hauria de ser una cosa global. Ara bé, sí, clar, cada país pot proclamar, diguéssim, el fi de la pandèmia en el sentit de que en el seu territori doncs el virus ja no està circulant amb la violència que circulava abans, i això és una mica el que estan fent els països ara, però com deies tu abans, ho estan fent una mica independentment del resultat o de les xifres de contagi, seguim tenint unes xifres de contagi molt altes, o sigui, estem per sobre dels contagis que hem tingut al llarg de tot l'any passat i fins tot el pic que vam tenir a l'estiu passat, i això ja ho considerem bo, perquè clar, hem deixat molt, perquè estàvem molt pitjor. Estàvem amb un contagi molt elevat.
Però,
és una millora.
Però, Salvador, això no és venir-te demasiado arriba? És a dir, estem celebrant una incidència de 2.000 quan la darrera onada parlaven de 800 i estaven amb les mans al cap. D'acord, que anem cap a millor, eh? Que és veritat. Però, ostres, no deixa de ser una incidència de 2.000. És una barbaritat, no?
Una barbaritat, sí, o sigui, estem, hem canviat una mica els paràmetres. Sí que és cert que, clar, això, l'excusa o el patró que es fa servir ara és que aquesta incidència no correspon a la mortalitat que dèiem abans, que això és cert, perquè, evidentment, amb les vacunes hem aconseguit que doncs, els ingressos i la mortalitat siguin 10-20 vegades menors. Per tant, fins a cert punt podem assumir 10 vegades més contagis i tenir més o menys unes xifres de mortalitat controlables. Però, en tot cas, estic d'acord amb tu. O sigui, tenim una sèrie de casos de Covid persistent, de gent que ingressa, de problemes en general, que segueixen sent importants, que segueixen tenint un número molt elevat, i que això seria una mica més prudent abans de dir, bé, això s'ha acabat, tornem a unes xifres més manejables, més una cosa que sigui més assequible, clar, perquè una mica el que deies tu, no? Si estàvem parlant, per exemple, en termes de risc de rebrot, que és un dels paràmetres que vam servir molt a la pandèmia per saber com estàvem, si diem que un risc de rebrot alt és a partir de 100, clar, estem a 2.000 ara, 2.000 i pico, clar, això no és clar, això és altíssim. Per tant, quan tornem a unes xifres més al voltant d'això de 100, fins i tot tenint en compte el fet doncs, que la mortalitat i els ingressos són menors, jo crec que hauríem de tornar a aspirar, si més no, a portar el nombre de casos i el nombre de problemes a un nombre de xifres més controlables, més baixes.
Bé, el cas és que és veritat, si parlem de 100, ja, si parlem de 100 cap amunt, ja estem a 2.000, ja m'explicareu. És una cosa difícil d'entendre. Possiblement la vacunació i que baixi la mortalitat té molt a dir davant de tot això, i que suposo que el virus ara ha contagiat tant que cada cop li costa més contagiar.
Sí, això crec que és un dels avantatges. O sigui, dintre de la desgràcia que és l'onada que estem vivint, que està tenint aquest nombre de casos tan elevadíssim i que doncs, és el resultat d'una doncs, variant més infecciosa com és l'Omicron, el costat positiu d'això és que estem adquirint molta immunitat de manera natural. No sabem quan durarà, però almenys durant uns mesos les persones que s'han infectat per Omicron és molt possible que siguin resistents a la reinfecció per Omicron. Això vol dir que el virus anirà de forma natural, per poc que fem, de forma natural el virus té menys espai per circular. I si combines això amb una alta vacunació de tercera dosi, que també té un efecte similar, clar, cada cop hi tallem més el camí, i això és el que explica aquesta baixada que estem veient de casos. El que passa que la clau serà a veure fins on baixem. O sigui, que està baixant, és evident, que estem, hem recuperat, diguéssim, més de la meitat d'aquesta pujada que vam fer, això està molt bé, però serem capaços de tornar als nivells de contagis que teníem abans de l'estiu, per exemple, o fins i tot a principis després de l'estiu, que també vam tenir uns números bastant bons, o realment, si no fem res, es quedarà un nivell basal de casos elevats, que és el que passava, per exemple, al Regne Unit, des que van decidir també ignorar la pandèmia a l'estiu passat, i han tingut un nombre de casos i, per tant, d'ingressos i de mortalitat molt més elevat que la resta d'Europa. Això és una mica, crec jo, la pregunta, no? Serem capaços de baixar fins a baix o ens conformarem en tenir una situació una mica millor i assumir el nombre de morts que això impliqui?
Doncs la sensació que el camí va cap a aquesta segona opció que posaves sobre la taula, perquè si obrim tot, sí, traiem les mascaretes, traiem mesures de seguretat, traiem coses, s'està apostant clarament per l'economia i per intentar relaxar una mica l'esgotament pandèmic, no? Sembla que anem cap a aquesta segona opció que deies.
Sí, jo crec que sí, perquè és una mica el que dèiem, que el Regne Unit ha marcat aquesta línia, l'ha marcat des de l'estiu passat, i com que els altres països veuen doncs, que més o menys això funciona en el sentit d'això, que clar, tens un nombre de morts que hi són, però el país ho accepta, el govern ho accepta, i el Regne Unit, per exemple, ha pogut recuperar gairebé tota la normalitat al seu dia a dia, doncs per què no nosaltres no? Dinamarca són els següents, i així anem fent, no? I crec que això s'estendrà aquesta idea bastant per tota Europa, perquè si el país veí ho està fent, doncs tu també. Clar, això ve una mica això, a quin preu estem disposats a pagar per això. Evidentment, el preu, com dèiem abans, és molt diferent al que haguéssim hagut de pagar l'any passat, o al principi de la pandèmia, que també el primer que vam fer els anglesos va ser proposar fer això quan començava la pandèmia, que llavors era impossible, perquè no teníem vacunes, no teníem res, la mortalitat que ha sigut molt alta. Ara, si més no, el Regne Unit considera que és tolerable aquest ritme, aquesta quantitat de víctimes o de problemes greus. Hem de veure cada país qui està disposat a acceptar, no?, per recuperar aquesta normalitat.
Jo continuo... Jo ja he renunciat a entendre res, eh? Vull dir, jo us escolto i tal, però jo ja intento no entendre perquè és difícil d'entendre i suposo que vosaltres estareu igual, no? Perquè, a veure, la situació vírica... El virus és aquí igual que el Regne Unit, que Dinamarca. És el Omicron o les seves anteriors variants. Pot ser Delta o Delta Plus, no? Però les polítiques són absolutament diferents davant un mateix problema, i això em crida molt l'atenció, sobretot quan parles, a veure, si aquí a Espanya tenim una política diferent que, jo què sé, que els Estats Units, doncs ho puc entendre, però dins de la mateixa Unió Europea, és més, dins de la pròpia Espanya, en diferents de les comunitats autònomes, les polítiques són completament diferents. Això despista molt, no?
Sí, i és difícil d'entendre, com dius tu, però l'explicació crec que l'hem de buscar en quins paràmetres es prioritzen. És a dir, si fos només per purament raons científiques o epidemiològiques, les mesures serien bastant semblants, perquè la ciència més o menys és igual a tot arreu, els científics més o menys interpreten les dades i quan hi ha incertesa les conclusions poden ser lleugerament diferents, però quan hi ha certeses està molt clar. Per exemple, el que deies abans, mascaretes a l'exterior, tots els científics et diran que l'autoritat que té és mínima. En canvi, hi ha alguns països que la tenen, la imposen, i hi ha països que no. Per què? Doncs hi ha motius més enllà dels científics epidemiològics que són els que acaben manant. Que ho entenc també, sí que és perquè, evidentment, els polítics, els líders, han de decidir no només amb la ciència a la mà, perquè hi ha altres paràmetres que són importants, i això és comprensible, però clar, s'ha de ser conscient doncs, que depèn del que esculls, doncs, has de pagar un preu per això, no? I això mentre siguem conscients, d'acord, o sigui, el preu per obrir, per exemple, si nocturn en certes circumstàncies, o el preu per no posar el passaport Covid, el preu per no portar mascareta, quin és? Doncs mirem-lo i assumim-lo o no assumim-lo. Això, en funció del moment, de la realitat de cada país, evidentment, no és mateix l'economia d'Espanya que l'economia del Regne Unit, on el Regne Unit s'està pagant en els autònoms, per exemple, uns diners per compensar les pèrdues, o no han hagut, per exemple, de pagar quotes per ingressos que no han tingut. Clar, a Espanya això no passa. I, clar, aquí hi ha una realitat econòmica molt diferent.
Molt diferent.
I aquí hem de començar a pensar com sobrevivim a aquesta situació.
La darrera pregunta que et faré, Salvador, és, em trec ara de la màniga o torno a posar en joc una carta, la carta d'immunitat de ramat. Arribar a aquests punts de vacunació i de contagis, és a dir, d'immunitat natural, podem començar a parlar d'immunitat de ramat davant d'un virus com aquest?
És complicat. De fet, crec que aquest objectiu, diguéssim, o aquest paràmetre s'ha anat diluint i s'ha anat potser deixant de parlar més, perquè ja hem vist que és molt difícil d'aconseguir això. O sigui, la idea és que, segons quins virus o quines malalties infeccioses, quan tens un percentatge molt elevat de la població immunitzada, doncs el virus ja no té lloc per circular i la resta doncs queda protegida automàticament. I aquesta xifra, doncs, al principi es creia que podia ser al voltant del 70%, després vam veure que amb les vacunes que teníem això requeriria un percentatge més alt, ara no estem tan sols segurs que es pugui aconseguir una cosa així. Llavors, el que hem de, suposo que aspirem ara, no sé com li hauríem de dir, perquè si no li hem de dir immunitat de ramat, és realment que hi hagi un percentatge gran de població immunitzada i això faci doncs, que el virus cada cop circuli menys. Això seguirà passant, no sé ja et dic si tècnicament se li pot dir immunitat de ramat, però sí que és cert que, com dèiem, doncs, amb l'Òmicron i amb la tercera dosi, doncs, cada cop hi ha més població protegida, per tant, hi ha menys contagis i el virus doncs, anirà doncs, diluint-se i anirà perdent força. Això crec que passarà igualment. Ara, el problema que ha sigut il·lusionar-nos una mica amb un percentatge, no? És a dir, quan arribem al 70% de vacunats ja estarem, o quan arribem al 80% ja estarem. Clar, això és molt més complicat en la vida real i fins que no hi ets no saps exactament què passarà. Jo crec que oblidem el concepte aquest, oblidem que arribarem a un punt que estarem tots, quin és el número, quin és el percentatge que hem d'estar tots immunitzats per frenar el virus i concentrem-nos una mica en com circula el virus ara, no, en aquest moment, què està passant realment, quin nivell de contagi estem.
Ara ja parlem ja no parlem d'immunitat de ramat, es parla de malaltia endèmica, bàsicament.
Exacte.
Tipus un refredat, tipus una grip, tipus aquestes malalties que van i venen i que sempre estan amb nosaltres. Sí. Doncs, doctor Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la UOC, com sempre, gràcies per aquestes xerrades i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, que vagi bé, fins la propera.